Continguts en xarxa.
Entonces hicieron una prueba de voz para Cantando bajo la lluvia.
Sí.
Y me llamaron. Queremos que lo haga Rosa Guiñón. Hice la película Cantando bajo la lluvia. Me costó mucho, como es lógico, ¿no?
Claro.
Pero bueno, les encantó. Pues vale, pues qué bien. A partir de ese momento ya estaba en la profesión. Y ahí empezaron a llamarme, pues siempre, muy buenas actrices, de joven, bueno, maravilloso.
Benvingudes i benvinguts al Cinema a la Xarxa. L'espai d'avui està dedicat a l'actriu catalana de doblatge Rosa Guiñón, que va morir el 5 de juny passat a l'edat de 90 anys, deixant-nos un miler de films amb actrius que ens parlaven a través de la seva veu, entre les quals Meryl Streep. I per parlar-nos d'ella tenim amb nosaltres el Víctor Alexandre. Hola, Víctor.
Hola, Maria Bragós.
Doncs diguis, per on vols començar?
Doncs mira, començant pel que hem sentit en primer lloc, que en aquest tall de veu, que bé, és que la protagonista d'avui del nostre Cinema a la Xarxa és Rosa Guiñón, una de les grans veus femenines del doblatge, que malauradament ens va deixar el 5 de juny passat, quan tenia 90 anys. Després de tot una vida dedicada al doblatge, i dic tot una vida perquè va començar de molt joveneta, com ella més o menys ja ho deia, doblant nens i nenes, perquè els nens, com que tenen la veu de la mare, els doblen normalment dones, i ella feia doncs nens i nenes, i no va parar de treballar fins que la salut, ja de molt gran, doncs li va dir prou. Rosa Guiñón havia nascut a Barcelona l'any 1932, i com ella explicava, un dels seus primers treballs va ser posant la veu en el film Cantant sota la pluja, de Gene Kelly i Sally Donen, quan tenia 20 anys. Però ja he dit que va començar molt aviat, abans de tot això, de molt joveneta, perquè inicialment ella treballava en un programa de ràdio, bé, radioteatre, que es feia a Ràdio Barcelona, però resulta que Juan Manuel Soriano, que era director del Teatro Invisible de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, es va interessar per ella i la va fitxar. I ella va canviar d'emissora. A partir d'allà doncs, va entrar en el món del doblatge, perquè Soriano era una de les grans veus del doblatge de l'època, sobretot de la Voz España, que eren els estudis de doblatge més importants de l'Estat, situats a l'Avinguda del Tibidabo. I en aquesta entrevista que li va fer l'espai La Voz de tu Vida, ella mateixa explica com es van desenvolupar aquests començaments seus de final dels 40 i començament dels 50.
Pues entonces me contrataron y estuve pues un año y medio allí haciendo el Teatro Invisible. Y Juan Manuel Soriano, que doblaba películas también, me dijo un día, tendrías que hacer una prueba de doblaje. Digo, bueno, chico, ¿qué tengo que hacer? Dice, nada, cuando yo te llame, vienes al estudio donde yo te diga, ah, pues perfecto, Voz España, pues Voz España. Fui a Voz España, me hicieron una prueba de... Y en una película española ya me dieron un papel.
Qué bueno.
Un papel de una chica. Pero fíjate qué fácil todo, ¿verdad? Por eso tengo que decir qué suerte he tenido en esta vida. En lo particular y en lo profesional. Entonces hice una prueba de voz y me dieron un papel en una película española. Esa película, la protagonista, que ahora no me acuerdo cómo se llama, porque a mí se me olvida todo.
Bueno.
Se doblaba ella. Y cuando la oyó el cliente dijo, no, esto no, ni hablar. Esta señora tiene muy buena voz, todo lo que queráis, pero no es la voz de ella. No puede ser. Vale. Hay que repetir la película otra vez. Y entonces yo volví a hacer mi papel.
Anda.
con lo cual, pues qué bien, ya son 3 o 4 convocatòries més que tengo.
És interessant això que explica.
Molt. Sí, sí, perquè Rosa Guinyón, com es demostra, no, això que explicava, demostra com funcionaven les coses en aquella època de la indústria cinematogràfica. A veure, als productors els agradava l'actriu de la pel·lícula, perquè era maca, però potser no els agradava gaire, doncs, la veu. De manera que només utilitzaven el físic i a l'hora de parlar li canviaven la veu per la d'una actriu de doblatge. Però no és que l'actriu de la pel·lícula fos estrangera i calgués doblar-la, sinó que, tot i ser espanyola, doncs la doblaven igualment. Val a dir que això era molt habitual en aquella època al cinema espanyol. No era una cosa que diguessis de tant en tant, no, era molt habitual. L'actor o l'actriu posava la cara, però la veu no la consideraven bona i la doblaven. No deixa de ser una falsedat. De fet, eren molt pocs els actors, fixa't, els actors i actrius que sentíem el cinema amb la seva veu de debò en aquells temps. La majoria estaven doblats. Per exemple, Arturo Fernández havia estat doblat per Juan Manuel Soriano, precisament, a Bahía de Palma. I Rosa Guinyón va doblar l'actriu Cristina Galbó a les pel·lícules Dos veces Judas i Que habéis hecho con Solange. Va doblar a Elisa Ramírez a la pel·lícula El hijo del zorro. A la Mónica Randall, a Agente Z-55, a Mission Coleman. A l'Assumpta Serna la va doblar a Orquídea Salvaje. I a Marta Padovan també, per exemple, en cinc ocasions. A La Muralla, Trampa Mortal, Senda Torcida, Presagio i Dinero Negro. Ja veus, avui això, llevat d'algun cas molt especial, no passa, ja no. I és que allò, si tu mires bé, era un frau absolut, perquè un actor no és només un rostre. Un actor és també una veu, com tota persona, i la veu és un dels instruments bàsics d'un actor. La veu parli l'idioma que parli, transmet emocions que són universals i que s'entenen perfectament, encara que l'espectador no entengui la llengua. De tota manera, ser actor de doblatge, doncs, té una immensa dificultat i no n'hi ha prou de tenir una veu bonica i de vocalitzar bé les paraules. Cal ser actor amb la dificultat afegida de no poder comptar amb el suport de l'expressió del rostre i la gestualitat, com sí que té, els té l'actor que apareix a la pantalla. Ell sí que pot gesticular i reforçar les seves paraules, però l'actor de doblatge ho ha de dir tot amb la veu. Ha de transmetre aquelles emocions només amb la veu, només amb aquell instrument que és la seva veu. Hi ha gent que frivolitza el doblatge com una cosa que poses la veu i te'n vas, però la cosa no és així en absolut. És molt difícil i cal saber interpretar. I com passa en totes les professions, hi ha actors i actrius, i hi ha grans actors i grans actrius. I Rosa Guinyón era d'aquestes últimes, una grandíssima actriu. Ara l'escoltarem en diferents registres, concretament en 4. El primer, doblant a Jessica Lange, a American Horror Story. El segon, doblant a Meryl Streep a Memòries d'Àfrica. El tercer, a Julie Andrews, a Mary Poppins. I el quart, a Pam Grier, a Jackie Brown.
Tienes un trabajo, leer un papel en una centralita durante 2 horas al día. Pobrecito. Sí, quizá por eso siempre venías a casa tan temprano. De paso, llévate al maldito perro. Y no vuelvas hasta que haya hecho sus cosas.
Perdone, estoy buscando al barón Xen. Ya lo habíamos decidido. No sabemos nada sobre el café. La próxima vez que cambies de opinión, hazlo con tu dinero.
No tan deprisa, Andrews. No entiendo una palabra. Sí, lo comprendo. No hay tiempo que perder. Iré inmediatamente. Gracias, muchas gracias. Hace un momento. Y ahora permítame que me retire. Mañana es un día importante para los niños y han de dormir bien. Buenas noches.
Lo de siempre. Verá, soy azafata de Cabo Air. ¿Puede enseñarme su identificación? ¿Que si me importa? ¿Tengo elección? Porque parezco recién salida de la cárcel, por eso.
Sembla gairebé persones diferents, eh?
Sí. Clar, bé, alguns són doblatges de quan érem més jove, també es nota amb la veu més prima, i després ja de més gran. Al principi, com és lògic, Rosa Guinyón va començar doblant papers petits, papers secundaris, però era tan bona que va començar molt aviat a fer protagonistes, fins al punt que era una de les actrius de doblatge que més treballava. Ella va viure els anys daurats del doblatge, perquè era una època en què doblar una pel·lícula es feia amb moltíssima cura, sense mirar el temps, que s'hi esmerçava. No és que ara es faci malament, això no, però ara tot es fa amb un coet al cul i tot ha de ser molt ràpid, perquè el temps és or, els encàrrecs de cinemes, televisions, plataformes, videojocs s'amunteguen damunt la taula i a tothom li corre pressa tenir la pel·lícula doblada. Si pot ser avui, millor que demà. I és cert que tecnològicament no hi ha color entre les eines d'ahir i els avantatges d'avui, això és innegable, però el factor humà era infinitament superior abans que no pas avui. Abans els actors de doblatge, els actors doblaven plegats, les escenes en què intervenien, estaven tots junts. Si intervenien dos personatges, els dos dobladors ho feien alhora. Si intervenien tres, doblaven tots tres. I això creava un clímax amb les rèpliques i les entonacions de cadascun que ajudaven els altres a entrar molt més en la situació aquella. Ara cada actor no. Ara cada actor dobla el seu tros, sol, tot sol, diu el seu text i se'n va. I, esclar, tot és molt més fred. Al llarg dels anys, al llarg dels seus anys de professió, Rosa Guinyón va fer gairebé 2.000 doblatges, Déu-n'hi-do, 2.000, i va ser la veu de les actrius més importants del cinema. Ja n'hem dit algunes veus, Jessica Lang, Meryl Streep o Julie Andrews, però en va doblar moltíssimes més. Mira quin estol d'estrelles. Marilyn Monroe, Ava Gardner, Audrey Hepburn, Natalie Wood, Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, Jane Fonda, Anne Margaret, Julie Christie, Liza Minnelli, Joan Fontaine, Diane Keaton, Mia Farrow, Leslie Caron, Faye Dunaway, Judy Garland, Tippi Hedren, Birna Lisi, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, Charlotte Rampling, Lee Remick, Lee Vullman, Raquel Welch.
No es podia queixar.
No, és impressionant, és impressionant. Les actrius que més vegades va doblar van ser Audrey Hepburn, anem de menys a més. Audrey Hepburn, 9 vegades. A Elizabeth Taylor la va doblar en 10 ocasions. A Romy Schneider la va doblar en 13. A Ava Gardner li va fer 14 doblatges. A Barbra Streisand, 14 també. A Jessica Lange, 17 vegades. A Julie Andrews, 21 vegades, en 21 pel·lícules. Shirley MacLaine, en 26. A Catherine Deneuve, 27. I la que més, que era la seva favorita, Meryl Streep, en 43 vegades. És a dir, és brutal, brutal. Com veiem, Rosa Guinyón era una de les grans. Havia estat casada amb un altre gran actor de doblatge, un dels millors, Rogelio Hernández, la veu per excel·lència de Marlon Brando, Paul Newman i Jack Nicholson. I Rogelio Hernández va morir el 2011 i ara, el 5 de juny passat, ha mort Rosa Guinyón a l'edat de 90 anys. Com he dit, bé, l'actriu predilecta de Rosa Guinyón era Meryl Streep. La considerava la millor actriu del món, deia ella, i la més difícil de doblar pels matisos que imprimia la seva veu i per la riquesa de les seves entonacions. Doncs nosaltres, per tant, acomiadarem Rosa Guinyón amb la seva veu, explicant-nos la devoció que sentia per Meryl Streep i després la sentirem doblant aquesta actriu a Memòries d'Àfrica i tancarem amb la música que Clint Eastwood va compondre per a la pel·lícula Els ponts de Madison, que també va protagonitzar, a part de Clint Eastwood, Meryl Streep.
Mira, yo, hay una actriz y hoy pienso lo mismo, que quizá para mí es la mejor del mundo. Se llama Meryl Streep.
Sí.
Para mí es una mujer. Las películas que yo he hecho, te las podría nombrar, pues Los puentes de Madison. ¿Cómo disfruté en esa película? ¿Cómo disfruté con mis dos compañeros que me tocaron? Que fue uno, Constantino Romero,
sí.
Y el otro, en catalán la hicimos.
Anda.
Sí, este fue Jesús Ferrer.
Fantástico era.
Fantástico. Me ayudaron muchísimo Y esto sí, lo hicimos juntos. Y con Constantino, no.
Verá, yo muy a menudo escribo a máquina por la noche. Pero si eso le va a molestar, no quisiera.
Oh, no. Cuando yo era niña, mi padre también lo hacía y yo me dormía con ese sonido. Hace que me sienta, ¿cómo se dice? Segura. Segura.
¿Su padre era escritor?
No, mi padre era profesor de derecho. Escribía artículos advirtiendo al pueblo polaco de la amenaza nazi y trataba de conseguir ayuda para los judíos perseguidos. Ese sonido de la máquina hará que me acuerde de mi padre.
Continguts en xarxa.